A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vigília de Santa Tecla i per això no varen poder assistir, però el passat 22 de setembre el restaurant Smarris, el restaurant gastronòmic de l'hotel Dolce Sitges, va presentar la seva proposta de menús de tardor. Saben que el restaurant Smarris fa dos menús per temporada, bàsicament dues propostes per temporada per als seus clients, i la d'aquesta tardor, doncs, com dèiem, es va presentar a finals de setembre. Per parlar d'aquest menú, per parlar també, doncs, de com està el pati, hem parlat amb tots dos darrerament, amb un fa una miqueta més temps i amb l'altre fa menys, doncs, perquè va guanyar un premi, però hem parlat amb els dos, però per saber a veure si la crisi, si moltes coses estan tocant en aquest món de la cuina. Qui va en el tast, doncs, potser va pensar que no n'hi ha, per tant. Però avui volem, doncs, això, mantenir una conversa amb tots dos. Jaume Balada, xef executiu del Smarris, bon dia.
Bon dia.
I Rodrigo Martínez, que és el primer xef, segon xef?
Executive subchef.
Executive chef, també.
Subchef.
Molt bé.
Doncs segundo.
Ja segundo, ja està. És que a vegades les presentacions, els càrrecs de les... dels llocs són una miqueta complicats d'explicar, però en qualsevol cas el vam tenir aquí perquè va guanyar un premi i bé, el tornem a portar aquí, doncs, perquè entre tots dos ens puguin orientar. Primera, la primera pregunta és bàsica. En què consisteix aquest menú de tardor, aquesta proposta que feu a la clientela de les Marres?
Bueno, de fet, el que hem fet és donar-li una volta, l'hem posat de cap per avall, no? Mm-hmm. Una volta i ho hem canviat tot. De fet, el que fèiem fins ara era doncs, una carta tradicional amb un menú degustació. I ara, després de veure que, bueno, que bàsicament tots els clients que teníem o un tant per cent molt elevat ens agafaven el menú degustació, on triaven aquesta opció, doncs el que hem fet és treure la carta.
Directament?
Sí.
No hi ha opció de carta ara
mateix? No com mantenem la carta tradicional. Uh-huh. Val? Llavors, ara el que hem fet són tres menús diferents. Un menú de 3 plats, un menú de 5 plats i un menú de 7 plats. Val? Llavors no hi ha carta com a carta, però si algú vol menjar un plat, doncs ja ens ho apanyem. De fet, nosaltres durant molt de temps hem estat fent coses molt diferents, no? Si ve un client vegetarià, doncs li fem un menú vegetarià, encara que potser la carta no hi hagi de tot. Si ve algú que és al·lèrgic a algú, també ho fem. Vull dir que no és cap problema per nosaltres fer una mica el que el client ens demana. Però vam creure que amb una opció d'aquests 3 menús era suficientment àmplia, no? Per qui vol menjar poc, tens el de 3 plats. Per qui vol menjar un menú degustació, té el de 5. I qui vol donar-se un festín, doncs tens el de 7. No?
Ara li preguntem amb el Jaume, tots dos. Clar, és la mateixa ració la que va en el menú de 3 que la que va en el menú de 7?
No.
Ah. Perquè no. Això no, no, és important,
fet,
no?
No, no, no. I de fet el concepte és diferent. Si pots veure el menú de 3, donem a escollir entre un calent fred i un entrant calent i un entrant fred, entre una carn i un peix, i entre dos tipus de postres. Un dels postres és una selecció de formatges. Uh-huh. Llavors és un menú de 3 on pots escollir, el de 5 ja no i el de 7 tampoc. Però vull dir, tenen un tipus diferent de... Evidentment la ració és diferent, el preu també és diferent, eh? Vull dir...
No, és ha de ser evident, i el procés d'elaboració, doncs encara que més o menys la persona al final acabi menjant més o menys el mateix, el procés d'elaboració de 7 plats és més complicat per vosaltres que un procés d'elaboració de 3 plats, oi?
No significa que comiendo el menú de 3 platos pues se van a ir con hambre, ni nada que ver.
Sí, no, evidentment, i amb un sol plat, si és un plat de llenties, també et pots omplir, no? Però, clar, la diferència, entenem, del procés d'elaboració, la complexitat del menú, i fins i tot el fet de pensar que 7 plats lliguin entre ells, doncs això és molt més complex, amb 7 que amb 3.
Sí, sens dubte. Uh-huh. Vull dir, nosaltres per això mateix també una cosa que és bastant important amb això és que intentem que les taules quan vinguin els clients, tota la taula escollir el mateix menú. M'entens? Perquè vull dir, si tu escolleixes el de 3, l'altre el de 5 i l'altre el de 7, doncs hi ha un problema de temps, hi ha un problema de fer que els temps de la taula siguin iguals, no? Perquè o tu ja has acabat el de 3 i el de 7 està menjant, o has d'esperar perquè el de 7 mengi, saps? Llavors intentem que les taules siguin menú per taula completa, no?
D'acord.
I així podem donar-los una experiència. Nosaltres ho hem fet també per moltes raons. Una, perquè ja et dic, el client ens demandava el tema de que quasi ben bé només agafem menú degustació. Uh-huh. Amb aquesta fórmula que hem fet, nosaltres fem un menú degustació, o tres, que estan molt equilibrats i molt pensats, no? Que tenen una lògica. I a la vegada tenen una lògica els vins que acompanyen el menú, no? Això és molt més treballat perquè el client se'n vagi amb una bona experiència, no?
D'acord, perquè clar, ara estàvem pensant, amb el que ens comentava en Jaume, entenem que amb una carta al client li pot cridar molt l'atenció, doncs un primer i un segon que potser no lliguen gens. Això passa, no?
Sí, sí, passa mucho.
I aleshores, doncs, l'experiència, el que vosaltres preteneu, entenc, que és que l'experiència sensitiva que s'emporti el client, doncs potser no és tan satisfactòria amb la combinació que el mateix client ha triat, malgrat que entenc aquí que entra el paper d'aconsellar-lo del metre, etcètera, però...
Exacto, bueno, aquí los menús están pensados de una manera para que combinen entre ellos perfectamente y uh-huh. los clientes se van a ir totalmente contentos con tant si ho proven el menú de 3, de 5 o de 7.
Uh-huh. Aquí també hi ha hagut una miqueta allò de que facilitar-vos a vosaltres mateixos la feina, és a dir, no haver de tenir tanta previsió, perquè clar, amb una carta això vol dir tenir molta més previsió dintre de la cuina. Tenir molta més producte fresc, tenir molta més... O no?
És quasi ben bé el mateix,
és,
eh?
És el mateix.
Sí, perquè finalment acabes tenint... Amb la carta teníem 20 plats i aquí, si no m'equivoco, tenim 18 o per ahí, perquè, saps? Vull dir, no és una gran diferència, eh? Uh-huh. El que sí que intentàvem, més que facilitar-nos... Mai hem sigut de facilitar-nos les coses a la cuina, saps? Vull dir, la veritat és que sempre...
I menys amb els plats que feu.
És que si més... Jo et diria al revés, no? Vull dir, moltes vegades ens liem un pèl massa, no? I a la vegada el que hem intentat és fer que la... No deixar, com dirien en castellà, cabos sueltos, no? Que moltes vegades és el que deies tu. Vull dir, ve un client i diu, mira, jo de primer vull, no sé, consomé de rebo de buey i de segon et demana galtes de porc, no? I dius, hosti, només has demanat guisat i carns i tal. I d'aquesta manera el que hem intentat és que entenguin més o menys, entenguin més bé l'essència del que és el restaurant, no? I et poso un menú amb el qual et dono a provar un entrant fred, un entrant calent, et dono peix, et dono marisc, et dono carn i et dono, poso un postre o dos, no? Depèn. Mm-hmm. Llavors amb això aconseguim donar una visió exacta de què és el que... O sigui que no només treballem les amanides, no només treballem els peixos o no només treballem les carns, no? Sinó que pots veure exactament què és la filosofia del restaurant.
Sí, anava a dir, què és un menú equilibrat? I ara potser amb el que ens ha comentat en Jaume podem fer aquesta pregunta.
Bueno, menú equilibrat, per començar, no parlem de temes calòrics ni res d'això, perquè uh-huh. vull dir, la cuina, jo penso que quan vas a un restaurant gastronòmic que no hi vas cada dia, hi vas una mica com una celebració, t'has de deixar de règims, règims i punyetes, no? Vull dir, has d'anar pel que has d'anar, que és a disfrutar i a menjar bé i punt, no? Nosaltres parlem d'un menú equilibrat a partir de la concepció del menú uh-huh. i a partir de com lliguen els sabors del menú. Vull dir, intentem que no tinguis bolets amb tot el menú, sinó que els tinguis quan els has de tenir, que no hi hagi... que tot, no tot el menú sigui de peix, per exemple, per dir-te alguna cosa, no? Llavors intentem que, doncs, si agafes el menú de 7, per exemple, doncs tens vieires, però tens foie, tens... Ah, no me'n recordo ja que porto la barba set, però sé que tens un munt de coses. Gràcies per la xuleta.
Sí, tenim aquí, no?
Tens un arròs així com un sucarrat, no? Que fem mm-hmm. amb costelletes de conill i amb sapietes. Tens un munt de coses. Tens una lluerna, però després tens vedella, tens dos postres. Vull dir, intentem equilibrar-ho a nivell de producte i de sabors. Uh-huh. Això és quan parlem de menú equilibrat, no parlo de calories.
De calories...
Nosaltres som cuiners, vull dir, ens va molt bé, intentem fer que les coses siguin més lleugeres del que eren abans, uh-huh. però el cuiner és el cuiner, el científic és el científic i el dietista és el dietista, no? I ens ajudem d'ells, però no ho som.
Evidentment, la sensació d'estar fart o d'estar plen no és només amb la quantitat de menjar, sinó si poses més olis o el determinat tipus d'oli o...
Exacte.
Aquí juguen molts més factors que...
Bueno, se busca mucho el producto de temporada y uh-huh. la variedad de producto y las texturas, uh-huh. los sabores, mezclarlos entre ellos, el compaginar todo el menú y jugar con ello para que sea realmente satisfactorio.
D'acord, perquè veure... Per una banda, el client que surt del vostre restaurant, primer, surt tip. Hem d'entendre que ha de sortir tip. una cosa és sortir tip i una altra cosa és sortir fart. D'acord? Hem d'intentar que el client surti tip sense sortir fart.
Exacte. Llavors intentem que quan... Pensa que el nostre és un restaurant de nit. I això també ho tenim molt en compte. Llavors intentem que... Exacte. Que surtin plens, però no que després passin una nit en recordança del cuiner.
Ah,
m'entens? Vull dir, intentem això, intentem que la nit... o sigui, que el client no surti amb gana. I això és bàsic, no? Quan vas a sopar a un restaurant no pots sortir amb gana. Però has de sortir satisfet, però tampoc ple.
D'acord.
Aquesta és la idea, no?
Aquesta la primera. I la segona, l'estómac és un òrgan molt delicat.
Molt.
I, per tant, hem d'entendre que els menús estan pensats perquè l'estómac, a part de no estar fart, l'estómac després doncs, no estigui allò amb l'alarma encesa.
Exacte.
Això és difícil? Amb tanta varietat de productes.
Bueno, nosaltres la nostra filosofia de treball és molt molt al voltant de la, com ho diríem, d'una cuina tradicional renovada o o de sabors que tenim en el nostre disc dur de tota la vida, no? Llavors no és molt difícil que vinguis a sopar, que les coses estiguin equilibrades i que reconeguis els sabors. El problema ve en quan, jo crec que en quan fas un menú de 10-12 plats i t'entren moltes coses que no coneixes o es barregen amb, saps? Vull dir, hi ha molta barreja de sabors i de productes estranys, moltes vegades això et pot afectar, no que estigui dolent, no vol dir que estigui dolent, però et pot afectar a l'estómac segons quan delicat sigui el teu estómac.
No? Perquè no tens l'estómac acostumat a consumir determinat tipus.
Llavors,
de productes.
Moltes vegades tu saps que passa que vas a sopar a un restaurant on hi ha una profusió de plats crus, no? De producte cru, de peix i
a
tal.
Cuina oriental.
Cuina oriental, per exemple, i un producte molt fresc, cru, i després no et senta bé, no? I és perquè no tens l'estómac acostumat a això. Ara, en canvi, aquí, pues, el que et dic, si menges un gelat cremós de torró o et menges una vedella amb una galleta de patata o una lluerna amb mongetes de Santa Pau, no crec que tinguis grans problemes. Sempre i quan estigui fresc i ben cuinat.
És a dir, que molts dels problemes que pugui venir, allò que hem sentit a vegades, no? És que he anat al bulli i després em va sentar malament. No és que lo del bulli estigui dolent, sinó que potser no estem preparats per...
La falta de costumbre de ciertos productos.
Sí, sí, és bàsicament això, vull dir, el bulli... A veure, el bulli...
He dit el bulli. Perquè allò és, sí, és la mare de Déu. Aquí.
No, perquè és el...
Bueno, perquè és estrany, no?
No, i perquè és el paradigma del lloc on et donen 40.000 plats, no? Però el bulli, bueno, les mesures que tenen de higiene, el producte que et donen, que està buscat als millors llocs i la frescura de tot està fora de tot dubte, el que passa que sí, però no el bulli, vull dir, qualsevol lloc et pot sentar malament qualsevol cosa, i més si barreges, no? Vull dir, si fas moltes barreges de coses, doncs pot ser que et senti malament, però vamos, bullis de fora de tot dubte.
Amb el Jaume en vam parlar, doncs, quan va venir aquí, potser fa aproximadament un any i escaig, amb el Rodrigo fa menys que va venir, també en vam parlar, l'escola Bulli, amb tots dos vam comentar que havia estat importantíssima per al desenvolupament d'un determinat, doncs, tipus de cuina, però això una miqueta entenem que pot estar en una via d'estabilització. On està tot plegat? És a dir, va bé, em sembla que quan va venir el Santi vam parlar, el Santi i el Jaume, d'allò d'en Santi Santa Maria i d'aquell article i de tot aquell problema que hi havia, perquè precisament va passar per aquelles dates, ara ja fa, doncs, això, més d'un any que va passar. On està ara la cuina? Parlem amb dos cuiners.
Bueno, aquesta és una molt bona pregunta. On està la cuina?
Està més amb el Ferran Adrià? Està més amb el Santi Santa Maria? Està més... allò ha passat?
Aquesta és una gran pregunta. No, jo et diria que... Bueno, és que jo vinc també de la part de que a mi el bulli ha sigut el Ferran, o la filosofia del bulli ha sigut el que m'ha obert els ulls a la cuina, no? I el que em va ajudar venint d'una cuina, podríem dir-ne, més de restaurants bons però tradicionals, va ser qui em va obrir em va fer pensar. Va ser dels primers. Jo recordo quan començaves a la cuina, amb un consomé li posaven els ous sencers, no? I deixaven allà les cloves dels ous i preguntaves per què feu això, per què s'ha fet sempre. Aquesta era la resposta, no? Sempre s'ha fet així.
Això és l'Hispània, els Set Portes...
Això són tots els restaurants de l'època aquella que dius, bueno, per què? I deien, bueno, sempre s'ha fet així, però no es pensava el per què, no? I el Ferran va aconseguir, la primera cosa que va fer va ser fer-nos pensar sobre la cuina, no? Sobre per què fem les coses i cap on anem, no? I la segona part de la història del Ferran i del Bulli és les ganes d'ensenyar el que feien. O sigui, es compartia molt, això no existia abans. Abans a les cuines, doncs, el chef t'amagava la recepta, no? I per treure la recepta, doncs, era un patiment. des de l'arribada del Ferran, la història del bull i tal, tot ha sigut compartir. I això és una de les coses meravelloses que té la cuina d'aquest país avui en dia, no? El compartir. Llavors, on està la cuina? Home, el bulli marca i marcarà tendència sempre, això està clar. I des d'aquí, i humilment, donar-li les gràcies per tot el que han fet.
És un gran negociant, però diguem que hi ha un producte darrere.
N'hi ha un gran producte. Vull dir, sense aquell gran producte i fer el que ha fet a la cuina no ets ningú. I ell, escolta, chapó amb tot el que han fet sempre.
Un gran producte i mucho trabajo, eh? Mucho esfuerzo.
Molta il·lusió i molta passió pel que fan, no? I això és d'agrair moltíssim, no? I les ganes, ja et dic, sempre d'ensenyar i sempre de compartir. El cas del Santi, jo no tinc ganes de parlar d'aquesta història del Santi, saps?
El fet que no tinguis ganes de parlar, entenc que entendríem, o podríem entendre, que és que ja és un tema ja més d'egos personals, d'històries entre doncs, grans divus, i no unes històries tan, que tinguin tan enrere fons de l'elaboració del producte, de la feina, de la cuina.
No, jo crec que, bueno, vull dir, tothom té dret a opinar, saps? Jo ara acabo de venir d'un congrés de cuina a Palma i també hi era el Santi i també va deixar anar les seves opinions. I jo crec que tothom té dret a opinar del que vulgui. Una cosa és opinar i l'altra és fer mal a un col·lectiu o fer mal als companys, no? I amb el moment en el que estem i com està la cuina d'aquest país i cap a on anem i tal, jo crec que hi ha coses que són absolutament evitables, no? I jo crec que aquelles declaracions eren evitables. Entre altres coses perquè no pots criminalitzar algú per coses que tu també les estàs fent.
Aquí en aquest país tenim sempre el sa costum de cremar allò que ens funciona.
Sí, som molt així.
la cultura gastronòmica, el arte de la cocina, desde mi punto de vista, es tan bonito en todos los aspectos. Y siempre y cuando se haga bien, ¿no? O sea, tanto la cocina tradicional como la cocina creativa, moderna o como le querramos llamar, pues es muy, muy bonita. Por lo menos a mí me gusta desde una punta a la otra. Y no porque tú hagas cocina tradicional tienes que hablar mal del que hace cocina creativa y el que hace cocina creativa tiene que hablar mal del que hace cocina tradicional. Simplemente lo que tenemos que hacer todos es intentar conjugarlo, hacer las cosas bien, que la gente siga comiendo muy rico, sano y que disfruten, que es lo más importante.
Em sembla que en tots dos us vaig fer la pregunta. Encara inventem coses, oi?
Bueno, nosaltres inventar no inventem. Vull dir, això vull deixar-ho ben clar, no? Inventar...
No les marris.
Sí, suposo que sí, a nivell general sí. Nosaltres a nivell de les marris, més que inventors, que no ho som per moltes raons, vull dir, no ho som perquè... No sé si tenim la capacitat, el que sí que sé segur és que no tenim els mitjans i que el dia a dia ens ocupa massa com per poder dedicar-nos a... Desgraciadament no tenim un espai on poder dedicar-nos a preparar coses que després puguem passar-les al restaurant. Vull dir, nosaltres treballem més el dia a dia, no? Som així, no? Vull dir, és el que hi ha. I és el que hi ha a les Marris o al 90% dels restaurants d'aquest país. Llavors, nosaltres més que inventar res, nosaltres el que intentem és adequar tècniques o adequar coses que ens ensenyen els altres. O sigui, aquí en aquest país n'hi ha una avançadilla de gent, digues Ferran Adrià, digues la gent d'Arzac, Martín Berasategui, el Joan Roca, la Carme Ruscalleda, tot aquest tipus de gent que... La punta de llança. Aquells ens han ensenyat moltíssimes tècniques, ens han ensenyat moltíssims productes, ens han ensenyat moltíssimes coses que nosaltres l'únic que fem és intentar-los combinar amb lògica.
Sou l'escola.
Sí, nosaltres intentem combinar aquestes coses amb lògica. Llavors, sobre això, home, el que tampoc volem fer és agafar... El Ferran fa una esferificació de cigró, no? I nosaltres agafem i fem esferificació de cigró. No, intentem agafar aquella tècnica, si ens agrada o si creiem que és aplicable, i he dit aquesta per dir una de les més famoses del Ferran, intentar aplicar aquella tècnica al que nosaltres creiem, no? Igual l'apliquem a aquella esferificació de cigró, en lloc d'allò fem una esferificació de coco per un postre, no? Que vull dir, et dic, agafem les tècniques dels que realment estan a davant, a l'avantguarda.
Bueno, però això lliga amb el que em comentaves al principi, que el que us han fet és pensar.
Sí, sens dubte.
Les coses no s'ha d'esferificar per esferificar, ja que has utilitzat el terme, perquè en el Polònia era com se n'enreien, no?, de Ferran Adrià, sempre parlant de l'esferificació.
Sí.
L'esferificació per l'esferificació no és res.
No. Ha de tenir una lògica, toca tot tenir una lògica. Aquesta és una de les coses que... Jo vaig tenir la sort d'estar d'estatge un estiu l'any 96, al Bulli. I pese que va ser curt i tal, tot el que vaig aprendre allà va ser immens, no? I una de les coses era aquesta, vull dir, no s'han de fer les coses per fer-les, no? El Ferran et deia, era l'època aquella de construcció i de la menestra en textures i tot això, i ell parlava de que un plat tradicional ben fet només el pots deconstruir tal si millores o el que era el plat aquell, vull dir, per fer alguna cosa pitjor no val la pena tocar-ho, no? I és la lògica de tot, no? Vull dir, tu has de combinar les coses, intentar-ho fer el millor possible, i amb això estem nosaltres, vull dir, no, tampoc donem per més.
El Rodrigo va venir més tard en aquest món, ens ho explicava doncs, quan li vam fer l'entrevista, però diguem que quan vas entrar en aquest món, em sembla que això ja t'ho preguntava quan vas venir l'altra vegada, et va sorprendre el que hi havia al darrere de tanta cosa? És a dir, que després de cuinar hi havia molta més cosa, fins i tot una filosofia de...
Primero que cuando yo me metí en esto no tenía ni idea de dónde estaba metiendo. Y la verdad que sí, que me he sorprendido y me sigo sorprendiendo, ¿eh? A día de hoy, ayer hablábamos con Jaume, y yo llevo 12 años ya en la cocina y soy joven aún, según él. Y a día de hoy me sigo sorprendiendo de lo que se ha hecho, de lo que se hace y de lo que se sigue haciendo y lo que se hará en el futuro. Es impresionante todo lo que tiene este mundo y dentro de la cocina y lo que acompaña, ¿no? La verdad que sigue siendo una pasión para mí y no lo voy a cambiar por nada en el mundo.
La cuina en aquest país s'ha desenvolupat especialment els últims anys, han estat els anys de la bonança econòmica. Aquests anys de la bonança econòmica han acabat i no sabem si, i ara ho preguntem,
a on
anem. És a dir, el restaurant gastronòmic no deixa de ser un model de restaurant, no és un restaurant de menú perquè doncs, els treballadors vagin a... I si aquests restaurants de menú, perquè els treballadors doncs, tinguin aquest... vagin a dinar, doncs estan notant aquesta crisi, perquè cada cop més gent s'emporta la fiambrera de casa, on esteu els restaurants gastronòmics?
No, bueno, jo crec que n'hi ha lloc per tothom. Hi ha hagut sempre, vull dir, el treballador amb la fiambrera no ha vingut mai al gastronòmic. Vull dir,
correcte, no?
No tornarà tampoc quan n'hi hagi bonança, perquè jo sóc moderadament optimista i penso que això... No sé si tornarem a com estàvem abans, però que, home, tornaran bones èpoques, això està clar. No podem estar com estem ara sempre, no? Jo crec que cap a on... I això és una reflexió... Jo crec que cap a on hauríem d'anar o és... Bàsicament, jo crec que n'hi ha lloc per tothom, n'hi ha lloc per un restaurant gastronòmic. Al mateix lloc n'hi ha per un restaurant gastronòmic, per un japonès i pel bar de tapes, no? I tu tens l'opció d'escollir si el dilluns em quedo a casa, el dimarts vaig al japonès i la resta de la setmana doncs m'emporto el tàper, no? Vull dir, això és opció personal, gràcies a Déu. Jo el que crec és que tenim un trencament bastant important ara mateix entre el que és l'alta cuina i el que hi ha per sota. Què vull dir amb això? Tenim uns dels millors restaurants, no del país, sinó del món. Aquí, vull dir, molts, vull dir, per metro quadrat n'hi ha moltíssims. N'hi ha superbons cuiners amb restaurants gastronòmics de 3 estrelles, de 2, de 1, i altres que no tenen estrella però que la podien tenir, no? Però després, a darrere d'això, a mi em fa pensar molt quan ve algú de fora i em diu on podíem anar a menjar bona cuina catalana tradicional, i tu has de pensar hores i hores per dir-ho, o només coneixes un lloc, no? I aquest és el gran problema que tenim nosaltres. O sigui, a diferència del País Basc o a diferència d'Itàlia, que generalment, vagis on vagis, menges bé, aquí no ho tenim, això. I aquesta és, jo crec que és la signatura pendent que tenim, que n'hi ha un trencament a dalt. Tu, si et diuen, on em portaries que pugui anar a menjar a un restaurant gastronòmic? Hosti, comences a pensar i dius, no sé, l'Alquímia, l'Àbac, el celler de Can Roc, el racó de Can Faves, la Carme Rosca, bla, 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 no pares, no? Però després et diuen, no em puc anar a menjar bona cuina clàssica, tradicional, i et quedes parat, no? Perquè no n'hi ha llocs, o n'hi ha molt pocs.
O no són coneguts.
O no són coneguts. Però vull dir, allò del País Basc d'entrar a qualsevol lloc i menjar bé, encara que no sigui conegut, o sigui, tu te'n vas a Sant Sebastià o a Bilbao i entres a qualsevol lloc i saps que em menjaràs un bacalao al pil-pil i et menjaràs de conya, encara que no el coneguis. Generalment és així. Aquí no. Aquí et poses a qualsevol lloc i et pots emportar un susto gran i gros, no?
D'acord.
Jo crec que aquesta és la...
Un susto en lo que te ponen y un susto en el bolsillo. También.
Exacto, exacto. Llavors jo crec que aquest és la signatura pendent que tenim.
Això fa 15 anys no devia passar. Abans del boom de la cuina gastronòmica,
Estaven pitjor encara.
Encara estaven
pitjor. Sí, jo crec que estaven pitjor. Jo crec que estaven pitjor. Jo crec que no teníem tants restaurants de nivell a dalt, però a la vegada el que es feia a baix...
Continuava sent el mateix que es fa ara.
Jo crec que anys enrere no es feia cuina catalana, o es feia molt poca cuina catalana, o si volies cuina catalana anaves a una masia on feien conill a la brasa i tal, però en els llocs així és una mica que dius, mira, en restaurant amb un cert... amb certes pretensions i tal, el que es feia era mala cuina francesa.
D'acord.
O sigui, tu trobaves les cartes de tots els restaurants, trobaves el Lenguado Menier i trobaves l'entrecot Café de París, no? Això en molts llocs. Però, en canvi, trobar una bona escalivada o un bon, no sé, un bon xató, no era tan senzill, no? Jo ho veig així. Vull dir, no sé, igual estic equivocat, però és la meva visió de les coses, no?
És curiós, és a dir, per tant entendríem que si els bascos tenen allò, aquest restaurant de Donosti on segur que entres i segur que menges bé, és que sempre hi ha estat aquest restaurant de Donosti.
Sí, sí, no, bueno, ells tenen una tradició, la tradició nostra, el nostre és molt curiós, perquè tenim igual tradició culinària que tenen el País Basc, igual. El que passa que potser de mares o àvies a restaurant no s'ha transmès i el País Basc sí. Llavors nosaltres a casa sí que l'àvia feia aquells canelons i feia aquella crema catalana meravellosa, però això no s'ha transmet al restaurant i potser tingui que veure, no sé, potser tingui que veure tanta afluència de turisme durant tants anys que el que s'ha fet és intentar treure-li els calés al turista, no? I llavors què fas per treure-li els calés al turista? Doncs faig pizza i faig no? espaguetis, no? No ho sé, potser és això, però sí que realment tenim un trencament aquí al mig on menjar cuina tradicional no és senzill.
Ostres, però això és curiós, aquí tenim escoles de cuina.
Sí.
Però l'escola de cuina va... Parlo de dalt.
O sigui, aquest seria un tema molt llarg de parlar.
Un tema molt llarg de parlar, les escoles de cuina. Mare de Déu.
Jo crec que les escoles de cuina, i no estic deixant parlar al Rodrigo, però...
Ara li preguntem sí, al Rodrigo per què
pensa. Jo crec que les escoles de cuina, des del moment en el qual un alumne que ha estat d'alumne i acaba els cursos passa a ser professor, tenim un problema molt greu amb les escoles de cuina. Clar. I aquí el tenim. I no parlo dels de Catalunya, però no els conec massa, però els meus 6 últims anys a Mallorca hi havia molts professors de l'escola d'hostaleria que no havien passat quasi pel món laboral. Llavors, què els estem ensenyant als alumnes, no? I a la vegada, quan et venien a fer pràctiques al restaurant, et venien 4 hores de dilluns a divendres. Llavors deies, bueno, 4 hores què el poso? Anar a la preparació o el poso en el servei? Si el poso a la preparació només farà preparació. Si el poso al servei no sabrà com es prepara un servei. Però el dissabte i el diumenge no em treballen. O sigui, no venen a fer pràctiques. I quan passin al món laboral, que els dies de més feina són divendres i dissabte, què passarà? Saps el que passa? Que en una classe de 50 t'acaben treballant 3. Perquè la gent diu, ostres, això no és el que visió a l'escola, no? Això no són... Quan fas 10 hores, quan fas...
Eso es lo mismo que decía yo antes, de que cuando me metí en esto no sabía dónde me metía. Uh-huh. Y por suerte, o gracias a Dios, o a mi familia, o a mi madre, o no sé a quién, me gustó y es una pasión y lo llevo dentro. Y eso se está perdiendo cada día. Es mucho más complicado encontrar a gente joven con pasión y con ganas de hacer la cocina, ¿no? La cocina no es venir, pesar 50 gramos de esto, 20 de lo otro y ya está. Necesita cariño, necesita esfuerzo, necesita muchas ganas.
Y motivación.
Y motivación, eso y está claro.
Sense motivación no tens les hores, sense motivació
es un día a día
no tens
que,
el cariño.
Sense... Muy, es un día a día que es muy duro y que para sacarlo adelante es, la verdad, que bastante complicado.
Clar, i les escoles no ensenyen a motivar-se.
No, jo crec que no, vull dir, això és una cosa que... Bueno,
de venir d'un mateix, clar.
No, evidentment la motivació de venir d'un mateix, no? Si tu estàs en una escola pensant... En una escola o en el món laboral mateix, no? Si estàs pensant quantes hores faràs, o si estàs pensant en quins dies lliures tindràs, o quins torns tinc, o tot això, estàs al lloc equivocat, saps? Vull dir, estàs per deixar anar la teva passió, no? I si la teva passió és la cuina i... ja saps que faràs moltes hores, perquè això és com és. Vull dir, no cal donar-li més voltes, però intenta que aquelles hores siguin fent alguna cosa que t'agrada i sigui la teva passió, no? I això és una cosa que es porta dintre i que és difícil d'ara mateix de transmetre-la i de que sí, per la gent està més per quins horaris tinc, quins dies lliuro... Vull dir, ha canviat molt això.
Solo pensemos en la abuela cuando hacía los canelones que decía Jaume, que cuántas horas se tiraba a la cocina el domingo para que toda la familia pueda comer bien y rico. Exacte. ¿Cuántas horas se tiraba la abuela?
Correcte.
Es una pregunta que hay que hacerse, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Una reflexió interessant, sí, aquesta. Sí. De tota manera, lligant amb el que estàvem comentant abans, deu haver bastanta gent amb passió si hi ha tants restaurants bons.
Sí, sí, no, sens dubte, eh? Vull dir, gràcies a Déu, sí. El que passa és que és el que et dic, vull dir, la gent...
El que surt, no, vols dir?
Sí, 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 sí. N'hi ha gent fantàstica, eh? Vull dir, n'hi ha una fornada de professionals des de fa, no sé, 20 anys o així, que és espectacular. Però el que vull dir és que aquesta passió s'hauria de traslladar... no sé com explicar-ho, això, però vull dir, quan tu vas a menjar un entrepà en un bar, el pa hauria de ser boníssim i la truita espanyola que et fiquen dintre hauria de ser fantàstica, saps?
Ui,
això és el que vull dir. Ui, mare de Déu, veus? M'entens el que vull dir? Aquest és el quid de la qüestió. Això és el que vull dir. Hauria de ser tan bo el que menges amb un relació qualitat-preu, eh? Ser el pa cruixent i la truita espanyola gustosa i amb ceba i com Déu mana.
Home, la gràcia és que quan en trobes una que és així, dius, ostres...
Exacte, però això és, aquest és el gran problema.
I no cal ser una tortilla.
Exacte, aquest és el gran problema, perquè al que et refereixo. Uh-huh. Vas al bar que està 5 carrers més avall perquè fan la truita espanyola bé, no? I dius, home, potser l'hauríem de fer el del costat, el d'enfront i el d'allà.
Això ho podem aplicar tot, ho podem aplicar fins i tot en el cafè.
Cert,
que al final arriba un moment que...
Sí, sí, per això et dic, que vull dir... Aquest és el que em refereixo, no? Tu al País Basc, no sé, a Sant Sebastià, et fiques al casc antic i busques un pinxo i des del primer a l'últim bar els pinxos estan bons. T'agradaran més o menys, no? Però seran més del teu estil o no? Però tots els que et menges són bons. Aquí agafes el carrer major de qualsevol poble i no menjaràs igual de bé tot arreu. No? I això és el que em refereixo, no?
Se nota mucho cuando vas por una casa donde hay muchos bares o restaurantes y ves... 5 que están llenos y el resto vacíos. Això y se que... nota. Y eso es verdad. ¿Y cuántas veces nos cortamos a entrar a un sitio? Pues si un mes está vacío, no sé si entrar o no, ¿eh?
Jo crec que tot té que veure amb la passió que poses a les coses per fer-les, el que dic. T'has de posar la mateixa passió en fer un entrepà, que això és una cosa que li diem molt als nostres cuiners a l'hotel, eh? Vull dir, per l'hotel toques tots els punts. Vull dir, fas des d'entrepans pel bar, fas bufet, fas carta, fas banquets i fas el gastronòmic. No només has de posar passió quan fas gastronòmic, o no només has de posar passió, no, l'has de posar en els entrepans, l'has de posar en els esmorzars i a tot, perquè tot és igual d'important, no?
D'acord, tot i que un entrepà no deixa de ser un entrepà.
Sí, sí, però vamos, quantes vegades has sigut feliç amb un entrepà, no?
Sí,
sens dubte. Per això et dic, vull dir, si l'entrepà és bo, a vegades dona salts d'alegria, no?
El pa els el feu vosaltres encara o no?
No, nosaltres el pa ens el porta uns nois... que van sortir, crec, si no m'equivoco, del Bulli fa uns quants anys, que es diuen Triticum, i que fan un pa de moltíssima qualitat, i nosaltres el pa que fem servir pel gastronòmic, perquè el saben fer millor que nosaltres. I això també s'ha d'entendre, que quan algú fa les coses millor que tu i té una qualitat i un sentit, doncs s'ha d'anar cap allà, i el pa que fan ells és molt, molt bo.
I els vins? Els vins, evidentment, han de lligar amb el que es veu. Amb el que es menja, millor dit, però em sembla que també això alguna vegada ja ho hem comentat, les lleis de trànsit, les lleis de circulació fan que la gent no pugui doncs, beure determinades quantitats i molt menys fer barreges de determinades quantitats. Això com us ha fet o com ha condicionat el contingut d'aquestes cartes?
Jo crec que ha condicionat més no el contingut de les cartes, sinó condicionat més a la persona que ve a sopar.
D'acord.
Perquè el contingut de la carta, finalment, ostres, tu quan vas a sopar i et ve de gust beure vi, veus vi, no? Uh-huh. El problema és que, bueno, jo crec que ha condicionat més que no agafes el vehicle propi i vas amb taxi, o que vas a sopar quan estàs allotjat a l'hotel, no? I ha condicionat que molta gent no vingui degut a això.
Perquè clar, ja penses, si has de demanar aigua o una Coca-Cola en un restaurant...
Perquè, clar, sincerament, si ens posem a pensar que demanar-te un vi en un sopar i quan surts a vegades ets tractat com un delinqüent, no? Doncs és una mica complicat, no? I sí, sí, vull dir, surtis del restaurant, et parin i et facin bufar i doncs, home, una cosa és una cosa...
Se terminó la felicitat.
Se terminó la felicitat, sí, sí. Una cosa és una cosa i l'altra és l'altra, no?
Correcte.
I el que ha condicionat jo crec que és més el client que no pas a nosaltres. Nosaltres intentem maridar vins i amb menjar i intentar que la gent quan vingui a sopar el vi sigui part importantíssima del sopar, no? Home... ja et dic, jo crec que condicionen més el que ve a sopar.
D'acord. Vosaltres, que veus, a més, les Marris, com el Dolce en si, té un problema afegit que s'hi ha d'anar en transport.
Sí.
I això entenc jo que per un establiment públic que vol un cert moviment, sempre és un problema.
Sí, 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 home, la situació no és fàcil. No és fàcil, perquè, a més...
Ara l'accés és més fàcil, però...
L'accés és més fàcil, però just a la rotonda ja estan els Mossos.
És per això.
Vull dir que l'accés és molt fàcil, però enganxar-te quan es va convidar també, no? I sí, la veritat és complexa per nosaltres. Nosaltres i molts restaurants i molta gent... Home, jo crec que fer viatges gastronòmics, no? Dic, agafo el cotxe per anar a sopar al celler de Can Roca. Uh-huh. Això jo abans ho feia. Ara ja m'ho penso. Ah. Ara ja m'ho penso, però dic, home, i sí, molt maco quan hi vas, però i quan tornes què, no? Uh-huh. Perquè, clar, tu vas a sopar al celler de Can Roca, per exemple, per dir-te alguna cosa que està a Girona, i quan vas no... Home, no aniràs a sopar i dir beuré aigua perquè si no tinc un problema, no? No, home, vas a disfrutar de tota una experiència, no?
Anava a dir, no hi ha cap opció de fer alguna cosa que no sigui una beguda alcohòlica per acompanyar?
Hombre, bueno, ahora ya hay vino sin alcohol, ¿no?
Uh-huh. Sí, però clar, ja, sí, ara en Jaume ens ha reproduït una ganyota que no la podem ensenyar per la ràdio.
Lo que pasa es que están saliendo recién y todavía no están lo suficientemente logrados como para decir... És un vino com Dios manda, però... Sí.
El most ja fa molt que està inventat.
Però ja, però què vamos a hacer si los mozos nos obligan?
Home, jo crec que l'opció és... L'opció és que si sou quatre, pues que un...
Renunciï.
Un es foti, no?
Que un maridatge d'aigües, no?
Que faci un maridatge d'aigües el que condueix, no? Però vull dir, no sé, és molt difícil. Home, i nosaltres li hem donat... Una altra cosa no ho farem, però donar-li voltes a tot, moltes, no? I, home, des de pensar en un transport per portar la gent des del poble fins al restaurant, això li hem donat voltes a tot, no? I, home, és realment complexa.
No? Clar, no? Evidentment. A veure, si pots tenir un autocar de gent, sí, però si és una taula és difícil.
Sí, molt complexa. I, bueno, sí, no... entre la crisi, entre el tema dels controls d'alcoholèmia i entre tot, doncs no són temps, no són temps fàcils.
No són temps fàcils, però tot i això continueu mantenint allò fent propostes noves, allò que comentàvem, dos cartes l'any.
Sí, sí, no hi pararem mai, eh? Uh-huh. Vull dir, ara és això i vés a saber el que sortirà d'aquí un temps, vull dir, això sí que ho tenim molt clar, el que estem fent és la nostra passió, saps? El que estem fent és el que ens agrada fer. I el que estem fent és intentar-ho transmetre al client, vinguin i els hi agradi o vinguin i no els hi agradi, perquè a vegades també el gust és molt, molt subjectiu, no? Però nosaltres intentem que el carinyo que li posem al que fem es transmeti al plat.
Mm-hmm. Cal explicar-los els plats?
Depèn. Mm-hmm. Depèn.
Sí, la gent entenc que la gent que ve, que menja, és curiosa, pregunta... però els plats no sempre poden necessitar una explicació, però a vegades sí que la poden necessitar.
Jo crec que és més... aquesta és una altra pregunta que tindria una llarga resposta, però crec que hem passat d'aquells menús que un plat feia tres línies, no? I que quan comences a llegir amanida, no sé què, més no sé què, quan has acabat ja no saps de què, si era amanida o era sopa, uh-huh. I que a sobre, si allò ho fiques en un menú de set plats... quan acabes el setè dius que era el primero, ¿no? No estava, ¿no? Que no.
Bueno, tampoco somos de poner el plato
no,
el pernil dolce.
Saps? I per l'altre costat sí que crec que en la carta hauria d'estar el que és el producte principal i què porta, ¿no?
D'acord.
Llavors, mm-hmm. per exemple, vieires, remolatxa i blat, per dir algun, no? I llavors entra la figura del metre. Val? Perquè bueno, vieires, remolatxa i blat, com van les vieires, no? I el metre o el cambrer que tingui, et toqui, és qui realment jo crec que ha d'explicar si el client et pregunta.
Uh-huh. O fins i tot d'aconsellar, miri, comenci per aquí, continuï per allà i acaba per allà.
Exacte, però jo crec que també molta informació a les cartes, més molta explicació, més carta d'aigües, més carta d'olis, més carta de sals, jo crec que tampoc cal. Vull dir, a vegades donem massa...
Atabaleu.
Sí, atabalem i la gent ve a disfrutar.
Això és l'efecte professional, entenc
sí,
jo.
Sí, sí, però a vegades és el que et dic, la gent ve a disfrutar, no ve que també li expliqui, li facis una ponència, no?
Ah, exacte, sí. No és el National Geographic,
no
això?
És el, no, no hauria de ser-ho.
Heu proposat, com dèiem al principi, i tornant per on hem començat, heu proposat tres menús, li heu posat tres noms diferents, el menú de la memòria, el menú homenatge i el menú festival.
Sí.
Per què?
Té una explicació. Tot té una explicació, eh? Vull dir, no hi ha res fet a la babalà, no? Vull dir, uh-huh. això és una cosa que té un sentit. Buscàvem fer tres menús. O sigui, tot això ja porta un desenvolupament des de fa mesos, no? Uh-huh. Que anàvem donant-li voltes. Què faig? Què faig? Què faig? Què faig? No? I quan vam començar a pensar en els tres menús, evidentment no és el meu restaurant propi, vull dir, n'hi ha una direcció, n'hi ha una companyia, n'hi ha unes directrius, no? Llavors neix la idea, es traspassa a la direcció, se'ls exposa a veure què els hi sembla i al moment que et donen via lliure per fer-ho, comences a desenvolupar-ho, no? Desenvolupar-ho. I menú de la memòria, perquè en el primer menú, si ho veus, hi ha un ou a baixa temperatura i hi ha un porc que ara hem aconseguit, bueno, el Rodri i jo vam anar a la Fundació Alícia fa uns mesos, que es feia una presentació d'un porc que es diu Porc Ral d'Avinyó, que és una recuperació d'una raça antiga, no?
Catalana.
Catalana, sí. Llavors el que a mi em portava com a record, i és absolutament cert, és quan jo anava als estius a casa de ma mare, o al poble de ma mare, i el veí tenia ous, o sigui, tenia gallines, tenia porc i tal, no? Llavors els ous eren frescos del veí, i quan mataven el porc i tal, o tenia la tupina aquella amb el porc que el posaven amb greix de tot l'any i tal. Llavors, el recuperar aquell gust de porc, realment un porc que no és com el porc que tu vas al supermercat i el porc és rosa i deixa anar aigua, no? Agafes un llom de porc. Aquest no, és un porc vermell, batejat i amb gust a porc. Llavors, per aquí venia el del menú de la memòria, no? Pels ous, aquells realment ous de corral, que és el que els hem aconseguit tenir-los a l'hotel, i per aquell porc. Llavors, d'aquí venia el nom de memòria, no? Perquè és un record de sabors, no? De recuperar coses antigues.
Sí, ous amb gust a ou i porc amb gust a porc.
Exacte, 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 exacte. Llavors, el menú homenatge era també perquè...
El de la memòria és el de 3, l'homenatge és el de 5.
Exacte, a la vegada el homenatge perquè en el... Una de les coses que nosaltres també, o jo tinc molt de respecte amb això, és la cuina, l'alta cuina que vam aprendre quan començàvem, i n'hi ha plats d'aquells que et marquen i que algun dia et sorprenen i que se queden a la memòria, no? I un d'ells era la tòfona sorpresa, que és un plat de la cuina tradicional, de la cuina burgesa francesa, de la cuina dels grans restaurants francesos, i que era una tòfona que, de fet, no és tòfona, sinó que és un foie recobert amb tòfona, no? Però que té l'aspecte d'una tòfona, i allò es deia la tòfona sorpresa.
La sorpresa era el foie.
Exacte, la sorpresa és que quan trenques o amb un ganivet talles la tòfona, que té forma de tòfona, és un foie per dintre, i no? La combinació tòfona-foie, doncs és un clàssic, no?
D'acord.
Llavors, l'hem recuperat aquest plat d'una manera una mica diferent, perquè hi fiquem una terra de sabors i tal, que sempre una tòfona i la seva terra i tal. Recuperat una miqueta, i és un homenatge una mica en aquella cuina de... la gran cuina francesa, no? En certa manera.
Que aquí un altre dels aspectes, no ho hem comentat també, però la cuina del que es veu, la cuina del disseny del plat, també, no?
Sí, bueno, nosaltres prima el sabor del plat, vull dir, això està clar, no? Prima que el plat tingui bon gust, si no fem res. Però sobretot també prima el menjar pels ulls, no? Vull dir, intentem que l'estètica del plat sigui treballada i maca, senzilla a la vegada y que tenga buen sabor. Estas son las premisas nuestras, ¿no?
Lo que es muy importante, que bueno, al decir el menú homenaje que ya vamos a estar diciendo, estás hablando de un plato tradicional, de un plato de hace muchos años, de lo que era de alta cocina hace muchísimos años, y cuando lo ves en el plato, pues ves un plato totalmente que es moderno y que es bonito y que te llama realmente la atención, y que luego cuando lo comes, pues és un sabor increïble.
Ha d'entrar per la vista, ha d'entrar per l'olfacte i ha d'entrar pel gust.
Exacte.
I el menú festival?
Doncs aquest ja... A veure...
festival, festival de plats.
Sí, no, els altres dos tenien un nom ben clar, no? Memòria i homenatge per què. I el tercer ja era més complicat trobar-li un nom. I quan tens 7 plats amb els seus aperitius i tal, doncs ja és perquè realment vols... Si tu demanes el menú de 7 plats perquè realment vols gaudir d'un menú gastronòmic llarg i estret. No? I llavors és això.
Repeteix algun plat entre els dos
menús? No.
Tots són diferents.
Tots són diferents. Ara, si algú ve i em diu, mira, escolta, és que a mi jo el foie no em menjo, i doncs hi canviem, li posem una altra cosa.
D'acord.
Per això et deia que, vull dir, la diferència entre una carta i això, aquests 3 menús, pràcticament no hi és, perquè tenim, doncs, si a la carta n'hi havia 20 plats, ara jo crec que n'hi ha 18 o 19, vull dir, no hi ha una diferència de treball ni una sistemàtica de dir, hòstia, així ens hem alleugerit la feina. No, ens n'hem ficat més, també.
I, evidentment, entenc que tampoc es repeteixen plats d'altres temporades?
No n'hi ha, si no m'equivoco... No, n'hi ha un, però té una explicació. N'hi ha un en el menú festival que es diu El foie i la verema 2009. Però aquest és una adaptació d'un plat que feia jo a Mallorca l'any 2000.
Ostres.
Val, sí, i és un foie al voltant del vi i el raïm, per això el foie i la verema. Època al setembre també de verema, vull dir, crec que era una bona època per tornar-lo a recuperar. I l'hem fet, doncs, agafant les fotos que tenia de l'any 2000, no té res a veure, no? Però vull dir, sí que és la mateixa idea. Per això dic, com a repetició, jo crec que hi ha això. No hi ha res més, no?, que repetim de tots els menús que hem fet. De fet, tampoc som massa de repetir, eh? Algun plat l'hem deixat alguna vegada perquè ha funcionat molt bé com a senya d'identitat, però no som massa de repetir... De repetir plats, no?
Pero cuando repetimos siempre se intenta hacer un cambio o una mejora o una...
De fet, els plats estan vius sempre, eh? Vull dir, el que fem amb una foto quan comencem, perquè nosaltres fem fotos i les fem fitxes tècniques, receptes, fotos, les pengem, els cuiners les tenen. A vegades, a mesura que els vas treballant, vas veient defectes o vas veient coses a canviar o com coses a millorar, i sempre estan vius, estan sobre la marxa els plats.
I en què estàs treballant ara? En el menú de primavera, ja?
Pues sí.
No, clar. Això és com la moda, no?
Sí, 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 la veritat és que sí. Vull dir, és així. Bueno, està molt embrionari encara, eh?
Ho donem per fet, no?
Sí,
però clar.
No, la veritat és que ara hem tingut molta feina entre, bueno, entre la presentació de la carta nova, posar-la en marxa, el sopar de tast, ara jo que he estat a Mallorca amb lo de les ponències.
Qui va anar i va provar aquell cruixent, estava boníssim.
Sí, pues, gràcies. Doncs, entre unes coses i altres hem tingut molta, molta feina, no? I ara ja comencem a treballar amb el menú de primavera, sí, sí. Però pensa que nosaltres tenim menú de primavera a les Marris, tenim el barema, tenim els banquets, tenim els casaments, tenim tot, vull dir que hi ha un procés creatiu important aquí al mig.
És a dir, aquí no només, el Jaume i el Rodrigo, no només estan a sobre de les Marris, sinó que les Marris, diguem que seria la nineta dels ulls de la feina, però clar, la feina vol dir portar tot.
Sí, ara, per exemple, estem amb el canvi dels bufets que tenim al migdia, estem amb el canvi de producte... Y bueno, y ya te digo, no parem, ¿eh?
También se está mirando el tema del menú de banquetes del próximo año.
Exacto.
O sea, va marchando todo el día a día.
O sigui que hi ha molta feina.
Sí, sí, sí.
Falta la gent que vagi venint, però...
Sí, no, tant de bo vagin venint i vagin gaudint del cafè i ens donguin la seva opinió, no?
Aparte, cada dia també surgen con respecto a convenciones que tenemos, congresos, pues menú especial para...
És que voldríem això, és que...
Sí, gente de la Índia, sí, pues sí. Vegetarianos y tal, y normalmente se va creando sobre la marcha y modificando según las peticiones del cliente.
Clar, i a més el Dolce, un hotel que ve gent de tot el món, doncs sí, amb gustos ara, molt... Per...
Sí, ara ens trobem un temps també que és un temps de canvi i un temps de moltes, moltes coses, no? I nosaltres tenim molts menús preparats, menús fets ja, que es converteixen en peticions especials perquè o redueix-me d'aquí, o arregla'm el preu, o fes-me tal, saps? Llavors estem el dia a dia creant menús, cartes, de tot.
Doncs que esteu creant per molt de temps. Rodrigo Martínez, Jaume Balada, tots dos xefs, i així no m'embolico.
Cuiners, que també és maco, sí.
Cuiners, doncs cuiners de les Marris i també del Dolce Sitges. Moltíssimes gràcies, moltes felicitats per aquest menú. I esperem retrobar-vos doncs ben aviat.
Quan vulguis, gràcies a tu.
Gràcies.